les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 19 d'octubre. L'accident nuclear de Vandellòs 1, el més greu de l'estat espanyol, compleix 27 anys amb la mirada posada a la fi de les concessions de les plantes atòmiques.
Entrevistarem el coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció, Eloi Noia, per a analitzar la situació de les nuclears i les pròximes accions de l'entitat. La banda de la Cala participa en el primer October Band a Morella.
L'agrupació Calera va interpretar dues peces en un concert on també hi van actuar les bandes de Sedavi a València, Pozo Cañada d'Albacete i Morella. El RAC recrimina la passivitat del govern espanyol mentre moren 9 persones més a l'N340 en l'últim any.
L'entitat exigeix a Foment el desviament obligatori de camions a l'AP7 amb bonificacions del 50% mentre no es consensuen solucions definitives. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre considera més ràpid i àgil crear la taula de mobilitat que l'autoritat territorial de mobilitat.
Xavier Pallarès diu que es defensarà la creació de l'organisme que generi més consens al territori. I la Diputació de Tarragona injectarà 80 milions d'euros als municipis amb el Pla d'Acció Municipal 2017-2020 per propiciar la sortida de la crisi.
El programa creix un 60% respecte a l'actual i per primer cop els ajuntaments podran dedicar els recursos a eixugar el seu deute.
Són aquests els titulars d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. Vint-i-cent anys es compleixen avui dimecres de l'accident nuclear de Vandellòs 1, el més greu de l'estat espanyol i possiblement un dels més greus d'arreu del món. 27 anys després, avui volem fer una radiografia de la situació nuclear actual tant a Catalunya com a l'estat espanyol i per això ens acompanya avui en directe al nostre informatiu el coordinador d'Energia a Catalunya d'Ecologistes en Acció, Eloi Noia. Eloi, molt bon dia.
Bon dia, caleros i caleres.
Una jornada en la que, ara ho apuntàvem a l'inici del programa, si hem de fer una radiografia cap al passat, si hem de mirar aquell 19 d'octubre del 1989, suposo que la pell es posa de punta.
Bé, sí, es posa de punta i la mirada cap enrere és, per part meva, és la mateixa que la que pot tindre qualsevol calero i calera que es va veure afectat per aquell accident. Però si ho mirem doncs, d'una perspectiva més global, veurem de que aquell accident no deixa d'estar en el context d'una sèrie d'accidents que han hagut al llarg de la història de l'energia nuclear, Three Mile Island el 1979, Chernobyl el 86, Fukushima el 2011, quin serà el proper, no? I que han deixat un reguerall de morts i una sèrie de conseqüències del medi ambient que a hores ara ja són irreparables. L'energia nuclear representa un risc inassumible, aquestes són les lliçons, les conseqüències d'aquesta explotació i amb el que ens hem de quedar. Nosaltres vam tindre la desgràcia de tindre aquest accident, dins d'aquesta desgràcia doncs sembla ser que no vam tenir que lamentar conseqüències, però esta és la història de l'energia nuclear, un bluff que s'ha creat, que es va crear en el seu moment, com l'energia del futur, que no ha aconseguit despegar de cap de les maneres, perquè ara a nivell mundial representa en prou fins un 11% del total de l'electricitat que s'emet, i que representa seriosos problemes i perills pels humans.
Mm-hmm. Han passat, com dèiem, 27 anys, l'energia nuclear segueix funcionant i la majoria de les plantes atòmiques espanyoles continuen en actiu. Tot i això, amb diversos incidents, perquè així es qualifiquen, que han anat passant al llarg d'aquests anys, de fuites radioactives, per exemple, en el cas de Vandellòs 2, però d'altres que s'han anat reconeguent i que han anat sortint a la llum pública. Però el cas més recent, podríem dir, o la notícia més recent, són les possibles peces defectuoses operant a les plantes d'Almaraz i les més pròximes a les dues plantes atòmiques d'Ascó. Una situació que també s'ha afegit, diguem-ne, una mica a tot el revulsiu que en aquests darrers mesos, en aquest darrer any, tot l'ecologisme, tot el sector ecologista està treballant ja de cara a l'any 2020, entre el període 2020-2024, perquè és quan les concessions a les centrals nuclears, a les plantes atòmiques, es van exhaurint. Per tant, també esteu treballant, en alguna forma, en què es vagin tancant progressivament i definitivament les centrals nuclears. Teniu clar que això és possible? Veu una possibilitat o és una lluita David contra Goliat?
A veure, la possibilitat hi és, el que passa és que políticament ha de ser viable, no? Políticament ha sigut viable que l'energia nuclear aquí a l'estat espanyol cada cop té menys incidència. Quan va passar l'accident fa 27 anys, representava el 50% de l'electricitat de tot l'estat espanyol. Ara en representa aproximadament un 1.000%, segons l'any, entre un 18% i un 22%. Tinguem en compte que l'electricitat se'n produeix molt més en renovables. L'any passat, per exemple, va ser pràcticament la meitat de l'electricitat en renovable, comptant la hidroelèctrica, no? Que varia molt segons els anys, si és plujós o no és plujós. Per tant, possible és possible. Possible també és possible perquè s'han desmantellat, hi ha tres reactors menys funcionant a nivell de l'estat espanyol que dels que hi havia quan va haver l'accident. Zorita ja no existeix, Vandellòs 1 està desmantelada i Garoña està parada perquè no funciona. Estan pendents a veure si finalment es decideixen o no es decideixen, però sembla ser que no tornarà a obrir. Per tant, el panorama és viable de cara a que es pugui fer un calendari de desmantellament de les centrals nuclears. La diferència entre propostes anteriors i el que proposem ara està en que per primer cop surt un plantejament, a més documentat, per part del conjunt de l'ecologisme social de tot l'Estat i de Portugal, que també estaven, van estar a la reunió en què es va constituir el moviment ibèric antinuclear l'any passat, el novembre de l'any passat, i que tornaran a estar al novembre d'enguany a Madrid, el 26 de novembre, que serem reunits a Madrid per seguir debatent en aquests temes. Per tant, sí, és viable i a més prevenim tots els casos, prevenim el cas o totes les possibilitats, prevenim el tema dels llocs de treball per la gent que actualment està en les plantes nuclears, prevenim el que pot passar o l'injecció econòmica que hauria d'haver en les comarques on han establert un monocultiu al voltant de l'energia nuclear i que els és difícil trobar altres tipus d'activitat econòmica que els hi pugui persistir. Hem previst també la substitució de l'energia que està portant les nuclears a Índia, que és al voltant del 20%, substituint-ho per més renovables i per tota una, tota una sèrie de mesures que, si voleu, després ho podem detallar més concretament, però que bàsicament estan en que, òbviament, les renovables aportarien molta més producció només pel fet ja de que, com sabeu, quan està entrant l'energia nuclear a la red que distribueix a tot l'estat espanyol, red elèctrica, sovint han de parar els molins o han de parar altres tipus d'energies que podrien entrar i han de parar perquè no hi cap tota l'electricitat dins de la red. Això és un punt també molt important a tindre en compte a l'hora de les possibilitats de substituir aquest 20% d'electricitat de la nuclear.
Aquí és el que anàvem a parlar. Aquest tant per cent que representa l'energia nuclear dins del repartiment, doncs, de producció elèctrica a Espanya o a Catalunya, com s'hauria de substituir en un futurible tancament de centrals nuclears? Quina és la pressió, quin és el moviment que pretén tant el moviment ibèric antinuclear, com entenc també diferents entitats i ONGs ecologistes, pretenen donar a la llum en el llarg d'aquests pròxims anys per tal d'arribar a la pròxima dècada o almenys a la meitat de la pròxima dècada amb les centrals o la gran majoria de centrals nuclears tancades, i quina és la vertebració que hauria de fer el territori per tal de reconvertir-se en el model energètic? És un tema que a les taules de debat d'opinió econòmiques del territori, socials, si està treballant. Què passarà quan tancarà Vandellòs? Què passarà quan tancarà Ascó? Almenys a casa nostra, que és una mica mirant-nos al melic, que és el que ens preocupa també, també com a moltes persones del nostre municipi que treballen directament a la central nuclear. I breument, què és el que, en l'àmbit energètic, com es pot substituir? Abans ens apuntaves algunes mesures. En l'àmbit de pressió, des del moviment, com actuareu o com teniu previst actuar? I en l'àmbit de la regeneració del sector de la indústria i dels serveis de producció d'energia, com es podria reconvertir el territori?
Bé, són moltes coses per dir-ho resumidament, no? Però bé, intentaré contestar a lo que em pregunta, no? En el context del que és la substitució únicament tècnica, valorem que de l'ordre del 7-8% d'electricitat provinent de l'eòlica ja implantada, la que està funcionant, no de posar-ne més, es perd pel fet de tenir que parar perquè entri la nuclear. Per tant, pràcticament la meitat de l'electricitat que produeix l'energia nuclear la pot produir perfectament la energia eòlica que avui en dia està implantada ja, de les parts que existeixen. Hi ha un altre factor, que és el de l'exportació. L'any passat no vam tindre més que... Només vam exportar 113 gigawatts d'energia, però aquests anys hem sigut netament exportadors al voltant d'un 10-12% de l'electricitat que s'ha produït a l'estat espanyol, doncs ha fet cap al Marroc, Portugal, i també a la interconnexió amb França. França comprem i venent, perquè per molt dificultós que sigui per alguns entendre-ho, posem-li que també comprem fruites i verdures a l'estat francès que nosaltres produïm, o viceversa, no? És un mercat lliure i, per tant, l'electricitat forma part d'aquest mercat lliure exactament igual que qualsevol altre producte. Però amb el balanç d'importació i exportació, els últims 5 anys, a excepció de l'últim, hem sigut clarament exportadors al voltant d'un 10-12%. Més mesures que podem prendre. L'estat espanyol està produint, encara a hores del 2015, es pot produir un 20% de l'electricitat en carbó. Sí, en carbó, he dit. És a dir, que és el que provoca més emissions, no?, de CO2 i de gasos d'efecte hivernacle. Mentre que les centrals de cicle combinat, tenim una aquí al costat a Vandellòs, que produeixen aproximadament una tercera o quarta part de les emissions del carbó, només van aportar a la xarxa elèctrica un 10%. Si invertim els termes, aquí tindrem un altre factor, que, perquè a més les de cicle combinat estan funcionant al voltant d'un 10-15%, de la seva capacitat, tenim un altre factor que, a més, ens assegura el subministrament, ja no depèn de si fa sol, si fa vent, sí, assegura el subministrament i, a més, com que ja hem tancat les de carbó i ja hem baixat les emissions, ens permet estar dins dels límits que ens marca la Unió Europea en quant al nivell d'emissions i, a la vegada, també ens aporta uns 4.000, concretament a Catalunya tenim 4.000 megawatts de cicle combinat, que garanteixen la substitució total de l'energia nuclear.
Si et sembla, Eloi, passem ja a l'àmbit de què fareu des dels moviments del moviment antinuclear ibèric, què fareu des de les entitats ecologistes?
Bé, les entitats ecologistes hem redactat un pla i ja estem fent determinades accions. Hem fet, per exemple, mobilitzacions, que és la nostra, o sigui, nosaltres no manem a l'Estat, mana un govern, i per tant el que podem fer són accions per a cridar l'atenció a l'opinió pública, per anar cridant aquesta opinió, fer-la favorable, de manera que al final el govern de torn hagi d'acabar tancant. Hem fet la baixada del Tajo, juntament amb els portuguesos, reivindicant el tancament d'Almaraz. Hem fet una sèrie de concentracions també per tot el que és la mineria de l'urani, amb la que s'ha implicat també l'Estat, que vol obrir noves canteres d'urani, i estem promovent, i encara no ho hem fet públic, i potser serà el primer cop que ho diem en públic aquí a la Cala Ràdio, estem intentant promoure, estem sondejant a veure quines possibilitats hi haurien d'organitzar una iniciativa legislativa popular per a discutir-la a nivell de les, del Congrés de Diputats, i que aquest Congrés de Diputats es manifesti majoritàriament a favor d'un calendari de tancament. A part de que de qui governi, sabeu que hi ha una majoria que la majoria està precisament a l'oposició en aquests moments al Congrés de Diputats, i per tant és una cosa que és perfectament factible, perquè a la campanya electoral tant el Partit Socialista com Podemos com altres grups més minoritaris es van manifestar a favor d'aquest calendari de tancament. Per tant, és una possibilitat que tenim. Això s'acabarà decidint el dia 26 de novembre en aquesta reunió, si iniciem aquesta ILP o no la iniciem. Òbviament, hi haurà xerrades, hi haurà tot tipus de conferències sobre el tema, però ara ja m'allargaria massa, suposo, i bàsicament us puc deixar amb aquestes quatre pinzellades.
I com a darrer tema que t'apuntava, ja per acabar el temps d'entrevista que hem compartit amb Eloi Noia, coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció, si haguéssim de sintetitzar molt breu què és el que caldria fer el territori per reconvertir-lo d'un territori nuclear a un territori amb altra producció d'energia, amb altra indústria, breument, quines són aquelles accions clares, bàsiques, que s'haurien de produir?
A veure, en el cas de Vandellòs ho tenim clar, és una zona costera amb possibilitats de sortides cap al turisme, i per tant és una zona que té alternatives econòmiques. En el cas de la Ribera d'Ebre, ens ajuntem al tema de la fàbrica de Flix i s'ajunta el tema nuclear. Per tant, vull dir, tenim greus problemes per a trobar alternatives. Òbviament, alternatives d'injeccions econòmiques per a reactivar l'economia de la zona, ja que són zones que s'han basat en l'energia, és a dir, el seu desenvolupament econòmic l'han basat en l'energia, podria ser perfectament implantar tota una sèrie de fàbriques o d'instal·lacions de producció d'energies netes, és a dir, per exemple, pales d'aerogeneradors, plaques solars, etc. Aquesta podria ser una aposta econòmica. De tota manera, això ho han de decidir els ciutadans i ciutadanes de la zona. I jo penso que el que ha de fer el govern en aquest aspecte, de cara a la subsistència econòmica d'aquestes zones, és injectar una forta injecció econòmica de manera que se'n puguin sortir i que siguin ells qui decideixen quines alternatives econòmiques volen pel seu territori, pel lloc on estan treballant.
Eloi Noia, coordinador d'Energia Catalunya d'Ecologistes en Acció, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Temps de l'Actualitat a la Cala Ràdio, per haver mirat en aquesta jornada, aquesta efemèride assenyalada, es compleixen 27 anys de l'accident nuclear més greu de l'estat espanyol. A Vandellòs, fet aquesta radiografia de la situació de l'energia nuclear, també de l'energia arreu de l'estat espanyol, de la península Ibèrica, i dels possibles factors que podrien portar, doncs, a portar la pròxima dècada, doncs, ja un estat sense nuclears, i també quina és la reconversió, què són les mesures que s'haurien de prendre, tant des de l'àmbit social com també des de l'àmbit polític, per a reconvertir-ho tot plegat. Eloi Noia, moltíssimes gràcies.
D'acord, a vostès. Vinga.
I seguim avançant amb més temes d'actualitat local. Fini, ara anem en plana musical.
Sí, perquè el passat dissabte la banda de la Cala va iniciar la primera part d'un intercanvi musical amb la banda de Morella, aprofitant que la població celebrava el primer festival de bandes October Band. En aquest festival hi van assistir les bandes de Sedavi, València, Pozo Cañada, d'Albacete, la banda de Morella i la banda Calera. També va haver una visita guiada per la capital de la comarca dels Ports, pels indrets més emblemàtics i del dinar i sopar de germanom de les quatre agrupacions musicals. El punt clau va ser el concert de la tarda, on cada banda va interpretar dues peces. La banda de la Cala va interpretar un pasdoble de Ramon García Soler, Pepe El Rompe i Coliseum, d'Hugo Chinesta. Ens dona més detalls d'aquesta actuació i del futur intercanvi amb la banda morellenca, el director de la banda de la Cala, Emilio Cabello.
com moltes vegades amb quan fem intercanvis d'aquest tipus, a través d'un contacte d'un músic de la banda que coneixia un músic de la banda d'allà de Morella, i res, ens van convidar a fer aquest primer October Band, que és un joc del nom, és una trobada de bandes. En aquest cas eren quatre bandes i va ser tot un dia d'activitats. Una visita turística matinal pel conjunt monumental de Morella, un dinar de germanor i després un cercavila i un concert, com bé has dit, de dues peces. Formaven part d'aquesta primera edició de l'October Band la banda local, que era la banda Mestre Candel de Morella, una banda d'un poble d'Albacete que és Pozo Cañada, d'un nivell excepcional, un poble de 2.000 habitants amb una banda de quasi 90 músics, la banda de Sedaví, que és un poble molt apropet de València, i la banda de La Cala. I molt bé, la veritat és que va ser un dia molt, molt intens i molt xulo.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El RAC ha tornat a aixecar la veu en contra de la situació de l'N340, que considera inadmissible. L'entitat ha recriminat al govern espanyol que, després d'anys de denúncia i mentre no es dona cap solució a l'excessiva saturació de la via, des del mes de setembre de 2015 i fins a l'actualitat, 9 persones han perdut la vida en aquesta carretera a Catalunya en 7 accidents mortals, 8 de 9 a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Tenint en compte que en 5 d'aquests 7 accidents mortals de trànsit hi ha involucrat un camió, el RAC ha tornat a demanar que es desviï obligatòriament els camions de l'N340 a l'AP7 amb una bonificació del 50% en el preu del peatge. Això permetria reduir dràsticament la mortalitat, una solució que ja ha funcionat a l'N2 Gironina, on la reducció dels accidents mortals ha estat un èxit, ha defensat l'entitat en un comunicat.
El RAC recorda que la N340 pateix una excessiva saturació i circulen fins a 25.000 vehicles, amb puntes d'un 30% de camions posant en risc la vida de les persones que hi circulen, tant si ho fan en turismes com si ho fan en camions. Per a l'entitat, la solució immediata per aturar aquest drama i aquesta emergència social és el desviament dels vehicles pesats cap a l'autopista. Permetrien reduir els accidents de trànsit pràcticament a zero. No és cap solució teòrica, és una realitat que està en marxa i dona resultat a la N2 a Girona des de l'abril del 2013. Tot i que Foment segueix parlant d'aplicar la solució, però no concreta ni com ni quan, el RAC exigeix que mentre es consensuen solucions definitives no es perdi més temps i que es desvien urgentment els camions que circulen per la N340 a les comarques de Tarragona i l'Ebre a la AP7. El RAC defensa que no es tracta de culpabilitzar els transportistes, que també són víctimes, sinó de concentrar el trànsit de més risc a les vies més segures. L'entitat es mostra convençuda que la mesura beneficia a tots els usuaris, també els transportistes, que estalvien temps i combustible, i a l'administració, la qual no li suposa cap cost.
I encara en l'àmbit d'infraestructures, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha apuntat que les traves jurídiques i econòmiques que poden suposar la creació de l'autoritat territorial de mobilitat a l'Ebre, que reclama la plataforma Trens Dignes, fan que la taula de mobilitat que proposa el Departament de Territori i Sostenibilitat sigui l'opció més ràpida i àgil per a la gestió del nou pla de mobilitat territorial. Pallarès ha assenyalat que per implantar l'autoritat territorial de mobilitat a l'Ebre caldria crear un nou consorci, fet que impedeix la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i suposaria costos extra per a la majoria dels ajuntaments. El delegat ha apuntat, però, que es defensarà allò que es pacti i tingui màxim consens. Xavier Pallarès defensa que cal millores en la mobilitat del territori i considera que l'eina més àgil i ràpida, com apuntàvem, pot ser la taula de mobilitat.
Necessitem una eina. Ha de ser la taula de mobilitat, l'ATM, que per llei estem obligats a fer-ho a totes les vegueries. Potser sí. Té avantatges? Sí. Té inconvenients, també. La taula de mobilitat és el millor? No ho sé. Com a mínim és més àgil i més ràpid. Bueno, són aquests temes que les properes setmanes s'anirà a discutir. Han entrat mocions al Parlament... Bueno, l'ATM la tenen en totes les vegueries del país? No. O sigui, jo que sé, no, és que som l'únic territori que no tenim ATM. No és veritat. La Catalunya Central no en té, el Baix del Pirineu no en té, vull dir, no, no, No és una cosa de dir, oh, que vosaltres els del sol els únics que no ho teniu. No, això no és cert.
I avui acabem parlant de que la Diputació de Tarragona ha anunciat avui dimecres que el Pla d'Actuació Municipal al PAM 2017-2020 s'enfilarà als 80 milions d'euros, un 60% més que l'actual, que ha estat de 50 milions. Tot per impulsar l'economia local i propiciar la sortida de la crisi. El seu president, Josep Poblet, ha subratllat que el PAM més gran que s'ha aprovat mai concentrarà la injecció econòmica en els dos primers anys amb 60 milions d'euros i així permetrà als ens locals per primer cop emprar els recursos per regularitzar els comptes i eixugar dèficits generats durant l'exercici. Poblet ha subratllat que la inversió tindrà un impacte global en l'economia de la demarcació d'uns 150 milions d'euros. A més, ha afirmat que l'increment ha estat possible gràcies a la reducció del deute de la Diputació, que ha passat dels 105 milions d'euros al 2007 a 41 milions d'euros de l'actualitat, un índex del 29%. El president de la institució ha afirmat que de cara als pròxims anys preveuen mantenir el volum d'ingressos i continuen reduint els costos estructurals sense disminuir la plantilla.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Anem a conèixer tot seguit la previsió meteorològica. Ho fem un dia més amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Comencem el dimecres i ho fem parlant de temperatures més baixes que les que vam tenir ahir, amb un ambient més fresc, i també es deixarà notar al migdia aquest ambient una miqueta més fresc, de màximes d'uns 20-21 graus. Tot i això, aquí a les Terres de l'Ebre es registraran les temperatures més altes de Catalunya, ja que anirà bufant aquest vent més amestralat, especialment cap a l'interior de la zona. I en conjunt dominarà el sol, però més aviat resol, perquè han de creuar alguns núvols alts, però també n'arribaran de mitjans pel sud. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Ara mateix la temperatura, com apuntaves, és més baixa que en aquesta hora a l'hora ahir. Són 20,6 graus els que tenim ara mateix a l'Ametlla de Mar, una màxima que no augmentarà molt més, com a molt un 2 graus per sobre el pic del migdia. La humitat relativa estable, 51%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 19 d'octubre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalrtv. I ens podeu seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter.